anècdotes i preguntes infantils. Perquè els infants són els millors. Recordem les seves anècdotes i preguntes infantils.
Avui torna una nova edició d'aquesta secció per posar en valor la màgia de la ment infantil, aquella que genera sublims anècdotes i preguntes. I avui la compartirem amb una companya, la periodista i presentadora de l'Ofici d'Educar, que s'emet els diumenges al suplement. Elisabet Pedrosa, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Per cert, quants fills tens i de quines edats?
Tinc 3 fills. 2 són el Pol de 18, el Jan d'11 i la Gina, que la segueixo tenint, però que ens va deixar, va morir fa... Ara hauria fet 20 anys, imagina't. Mm-hmm. Va morir amb 11.
Doncs la tenim present. Elisabet, educar els fills i filles és una prova de resistència i moltes vegades de paciència, encara que probablement no hi hagi aventura més apassionant que aquesta, i estàs d'acord?
Oh, i tant. Jo diria que és la gran escola de la vida, no?, criar fills. Aprens molt d'ells i és una aventura excepcional, i tant.
I et sorprens. Anem a fer una prova. Escoltem una anècdota que ens explica la Núria de Llinars sobre el temps, horari i el sol.
Que ma filla, quan era petita, em va veure que canviava el rellotge, que canviava l'hora, i li vaig comentar, no?, que ho havien de fer. Llavors em va dir, mare, el sol ja se n'entera. I jo li vaig dir, sí, filla, sí, se n'entera. Quina gràcia.
És bonic, perquè mostra la curiositat dels nens, però també una mena com de pensament màgic, no?, i la fantasia, no?, perquè des de la mirada del nen potser és el sol el que havia de dir que calia canviar l'horari, no? Potser des de la mirada del nen, clar, tenen cançons com per exemple del sol solet, no?, que personalitza el sol, no?, i és com si els nens hi poguessin parlar amb el sol, no? Llavors, és bonic veure la seva manera de veure el món a través d'expressions com aquestes, no? Mm. Que ens fa pensar, doncs, en la importància que el nen sigui capaç de crear les seves pròpies històries, de desenvolupar la imaginació i la creativitat, i això s'aconsegueix, doncs, moltes vegades explicant-los històries, no?, des de ben petits... I intentar, sobretot, que no els fem adults massa de pressa, no?, que no els expulsem del món de la fantasia, no?, i protegir-los, sobretot, de les pantalles, que ho donen tot molt fet, no?, i que no contribueixen gaire, diríem, a despertar la imaginació, no?
La segona també és una anècdota que explica la Maria Àngels de Lleida.
I després una anècdota d'unes nenes, filles d'una amiga meva, tenint una nena, i van tindre una altra de petita. I quan van arribar a casa amb la petita, van dir, mira la nena, què et sembla? I la grandeta va contestar, i ens l'hem de quedar sempre, aquesta? Això va ser la contesta.
Fa molta gràcia, no? Clar, això és un clàssic, no? Al principi els fa gràcia la criatura petita, que és com una nina, però... Què passa en aquell moment a la criatura? Que ella vol seguir sent especial i seguir sent única, no?, als ulls dels pares. I amb l'arribada del germà sent que això es qüestiona, no? Llavors, clar, és interessant per part dels pares que no és fàcil aconseguir que aquesta nena segueixi sentint que és especial pels pares, no? Que és mirada, que és reconeguda, no? Però és veritat que, a veure, tenir germans, tots els que n'hem tingut, tenir germans és com una mena de laboratori, no?, per viure el que és la competència, l'amistat, la gelosia, la col·laboració, el joc i també el conflicte, no? Però una cosa que és bona és mai ni jutjar ni amagar, no?, aquestes gelosies que apareixen entre germans, no? Escoltar-la, perquè moltes vegades és un sentiment natural que ens està donant una informació que és molt valuosa sobre l'infant, no? I a veure, és que quan arriba aquella criatura nova... Són desconeguts, no?, i els ha de deixar també que es facin amics, no?, que es coneguin, no?, perquè aquella criatura que ve usurparà el seu lloc i els seus privilegis, no?
Elisabet, el tercer cas ens permet anar una mica més enrere en el temps. Anem al si de la gestació. Anècdota que explica la Mariló del Poble Sec.
Mira, van ser uns amics meus, Estava ella embarassada i tenien un nen de 3 anys o així. I li van voler explicar, es van voler passar tant, el nen no preguntava, el germanet. I un dia diu, no, el germanet està aquí la panxa, i es va posar amb uns plors com un boig. I per què te l'has menjat?
És boníssima aquesta anècdota, és boníssima, és molt bona, no? I ens parla de la importància d'explicar bé què vol dir... què vol dir estar esperant una criatura, què vol dir un germanet, no? Adequat a cada edat, no? D'alguna manera suposo que s'havia anat passant el temps, no s'havia explicat bé i això va portar confusions, no? Es podia haver dit, hi ha un nen dins la panxa i quan sigui prou gran sortirà de la seva casa i et podrà veure, no? Jo crec que és important posar paraules, no? Perquè és allò que diuen que els nens són petits però no són tontos, no? Llavors ells noten que passen coses, no? I el que no expliquem, ells s'ho inventen i de vegades pot ser més terrible que la pròpia realitat, no? I imaginem el que és que la mare s'hagi matat el germà, no? Que fort i quin patir per la criatura, no? Llavors, moltes vegades és deixar que siguin ells que fan preguntes, però sobretot posar paraules, no? Fa uns dies a l'ofici d'Educar vam fer un programa sobre... que era una història que passa cada vegada més freqüent. Mare o pare, estic malalt, com ho explico als fills, no? I una cosa que deien era, sobretot, no amagar informació, no? Explicar-ho adaptat a cada edat, no? Però d'alguna manera responent als dubtes i, sobretot, posar-hi paraules, pel que deia, no? Perquè quan no hi posem paraules, la seva imaginació pot arribar a crear escenaris terribles, no? Com aquest que la mare s'ha menjat la criatura, no? I jo crec que és molt important, sobretot, i aquestes anècdotes es veu, no? El sentit de l'humor en la criança és que sense ell no te'n surts.
Criatures que plantegen dubtes i reptes diaris, i d'ells aprenem, ells també aprenen de nosaltres, i així, doncs, anem vivint aquest ofici d'educar, que és també un programa premiat amb el Marta Mata 2021, que s'emet al suplement els diumenges i que presenta Elisabet Pedrosa d'ofici educadora, diríem, eh? Per cert, ets una de les periodistes pioneres en aquest camp des de l'antena de Catalunya Ràdio. Quins són els dos grans temes que més interessen a pares i mares?
A veure, hi ha el tema que ara preocupa moltíssim, és tot el tema de la violència, dels abusos i el tema també de les tecnologies, no? De l'ús, de l'accés que s'està fent de les tecnologies, de veure com gestionar les tecnologies a casa. Llavors, aquests dos temes, jo crec que són dos temes que en aquests moments preocupen els pares i mares, no?
Per cert, posa'ns nota, com anem en termes d'educació de la nostra canalla?
A veure, fem el que podem. Jo crec que la perfecció amb la maternitat o la paternitat no funciona, no? Fem el que podem, el millor que podem. Som generacions de pares que crec que estem molt conscienciats, molt sensibilitzats, que estem molt disposats a fer de pares i de mares i aprendre amb els nostres fills, no? I és una actitud molt interessant i molt positiva, molt motivadora. Però també és molt difícil conciliar. A vegades hi ha vides que és un autèntic malabarisme, no?, en sortir-te'n amb els fills, la feina, tot, i per tant, o sigui, jo posaria un 10 a com ho fem, però mai amb la voluntat de ser perfectes, perquè això ens pot arribar a fer patir moltíssim.
I quin tema tractareu aquest diumenge a l'ofici d'educar?
Doncs mira, parlem d'una tècnica molt interessant que es diu el visual thinking, que és el pensament visual, però aplicat a l'aula, perquè els nanos s'ha vist que, clar, bueno, nanos i nosaltres també, és a dir, tenim el 80% del nostre cervell és molt visual i, per tant, tot l'aprenentatge visual és impressionant com implica, motiva, tenen més capacitat de recordar, de saber quines són les idees essencials, de poder després verbalitzar-ho, després retenir-ho. I, bueno, ens ha semblat una proposta molt interessant que s'està començant a utilitzar en algunes escoles, no? Doncs parlem d'això, el visual thinking.
Ho recomanem, doncs. Elisabet Pedrosa, gràcies i enhorabona pel treball fet.
Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.